Són 4 dies amb Goyo Prados a Ràdio 4.
Què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 13 de gener i això vol dir que els comerços obriran portes a tot Catalunya d'aquí una hora aproximadament. És el primer festiu de 2019 d'obertura comercial autoritzada per la Generalitat. Segons el Departament d'Empresa, els comerços catalans també podran obrir, que serà el proper, a la propera jornada d'obertura, el 7 de juliol, també el 12 d'octubre, 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre d'aquest any. Al marge de la qüestió merament informativa, saber que avui estan oberts els centres comercials, que hi haurà eixos comercials ple de gent passejant amunt i avall, m'ha fet pensar en allò que anomenem societat de consum. Avui dia el sistema econòmic ens posa a l'abast tota mena de productes i béns per al consum, des del més bàsic, com aliments o peces de vestir, fins als més estranys. Hem de tenir clar que el consum com a concepte no fa referència necessàriament a res dolent ni perjudicial. Ho definim simplement com el fet de consumir per satisfer necessitats o desitjos. El problema arriba quan aquesta activitat es torna patològica. Aleshores ja no parlaríem de consum, sinó de consumisme. Existeixen algunes trampes en la societat de consum. Primera, per exemple, consumir ens porta a consumir més. Comprem un cotxe, necessitem una plaça de pàrquing, comprem un ordinador, necessitem una impressora i al cap d'un temps doncs necessitem un ordinador més potent. Segona trampa, creure que consumir ens donarà felicitat. Tot i això, la felicitat que produeix comprar és una felicitat que dura més aviat poc. Bé, ja tinc l'ordinador però no tinc impressora. O bé, altres tenen allò i jo no ho tinc. De manera que cada vegada creiem necessitar més i cada vegada, en realitat, ens convertim en més infeliços. I tercera i darrera, i probablement la més perillosa, la publicitat. La publicitat heu de tenir clar, i em fa la feta que tots ho tenim, que mou enormes quantitats de diners. La publicitat està gairebé sempre pensada per manipular la ment de les persones, perquè, a veure, un exemple, si fas servir aquest perfum seràs més guapo. Si tens aquest cotxe, demostraràs més nivell econòmic. Si compres aquesta casa, tu i la teva família sereu molt més feliços. En definitiva, la gran trampa està en pensar que la felicitat és qüestió de tenir i no de ser. Estem immersos en la societat de consum perquè tenim tot l'imprescindible. Les persones que tenen problemes de salut o que viuen amb la pobresa extrema, per exemple, saben molt bé que la felicitat no depèn de les coses materials i que els que ens dona la felicitat gairebé sempre són coses que no es poden comprar amb diners. Recordeu que som els del cap de setmana, que som Ràdio 4, que són 4 dies.
Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res, d'això en diran després. Societat de consum.
Són les 9 i 9 minuts. Irene de Sombila, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com t'agrada aquesta cançó?
M'agrada molt. Avui compraré un poquet.
Compraràs un poquet. I el Luis Mi Mendizábal també comprarà
un poquet. Jo he comprat tot ja.
Luis Mi, ja està tot fet?
Sí.
Tot el pes venut? Sí. Avui hem al·lucinat molt amb el Luis Mi Mendizábal. Atenció, ara faré una intimitat. Explicaré una intimitat de redacció. El Luis Mi Mendizábal avui ens ha il·lustrat amb la seva meravellosa sabidoria i ens ha donat una teoria sobre el primer raper.
Ah, sí, és veritat. Sí.
Cyrano de Bergerac.
És discutible.
Hauràs d'explicar-ho. Jo crec que algun dia hauràs d'explicar-ho, això. No sé si avui amb la teva secció de micromecenatge seria el moment d'explicar-ho, però és fascinant. Molt bé, què és el que tindrem avui, Irene, Luis Mi Mendizábal, des d'ara i fins a la 1 en punt del migdia?
Doncs mira, una primera hora marcada, com sempre, per aquest "a qui molestem", és a dir, aquesta trucada que fem sempre a un personatge conegut, aviam qui serà avui. Després també una entrevista amb Alex Racco. Ell és l'autor del llibre "Nunca es el final", un llibre que ens parla de les reencarnacions.
Sí, d'altres vides, probables altres vides. Perfecte, això serà durant la primera hora. Segona hora.
La segona hora, Xavier Vidal, que aquest sí que és un savi, farà la seva secció de literatura, i després vindrà la màquina del temps, bueno, l'Eric Lluen, que ho tenim aquí a Barcelona.
Si al Xavi li has dit savi, al Lluen també li has de dir savi.
També són dos Xavis. I Alicia, pues, és la nostra viatgera, una sàvia. Sí. Ens portarà a Milà.
La Alicia Escribano és la directora i presentadora del programa Barcelonautes i publica a viajardigital.com. Tercera hora.
Tercera hora, engegada pels clowns científics de Big Bang Ciència. Com sempre, ens acostaran la ciència a la resta de mortals i ho faran d'una manera divertida. I seguirem rient amb el Xavier Traiter i la seva història, avui parlant d'animals de companyia. I per acabar la tercera hora tindrem a un tal juvenívol, Luis Miguel Mendizábal, que ens portarà doncs, algunes propostes del planeta crowdfunding.
Perfecte, i encara ens quedaria una hora pel davant, la quarta.
Et he de dir que no parlaré de Cyrano, eh?
Però no ens ho podem perdre, no sé. Jo crec que hauràs de fer una dissertació.
Elaboraré, deixa'm que elabori una teoria.
Tu elabores la teva teoria i després ja sé un cas. Perfecte.
Molt bé, la quarta hora tindrem a Àngels Castuera en la secció de teatre i tancarem en un concert acústic de luxe. De luxe, de luxe, vamos, es mambo jambo.
Wow.
Aquesta cançó va com a, en la línia del que estàvem parlant abans, no? Dels comerços oberts i tal.
Sí, el mateix. M'agrada que els diumenges comencin així. Les 9 i 12 minuts. Benvinguts al Són 4 dies a la sintonia de Ràdio 4. Ja està amb nosaltres la nostra companya dels serveis informatius, Mireia Moreno. Molt bon dia, Mireia.
Bon dia.
Amb tu comentem les previsions a nivell informatiu de cara a la propera setmana. Com pinta això?
Doncs mira, serà una setmana de mobilitzacions. El dimarts Comissions Obreres ha convocat una manifestació a les 10 del matí a Barcelona que recorrerà tot l'eix comercial, des de la botiga de Zara a Passeig de Gràcia fins al carrer dels Arcs, travessant l'avinguda del Portal de l'Àngel. I bé, l'objectiu és posar en marxa una campanya d'informació a la ciutadania sobre el sector tèxtil i la confecció. Es vol informar, entre altres qüestions, de tot el que hi ha al darrere del glamour, doncs, això del sector tèxtil, de les passarel·les i dels grans dissenyadors, que no ho sabem, però sovint el que hi ha al darrere són salaris baixos i despotisme de les grans firmes.
Mm-hmm. Aquest és un dels actes de cara a la propera setmana. Hi ha més coses. Mm-hmm.
També dimarts hi ha una nova jornada de vaga a Valló-Linde i és una vaga parcial per exigir a la direcció de l'empresa que es retiri el pla de reestructuració que van presentar i que afectarà 70 persones dels centres de treball de Barcelona, Parets del Vallès i Rubí. I també el dimarts la Fundació Jaume Bofill presentarà diverses mesures als ajuntaments per intentar combatre la segregació escolar. De fet, a la Fundació defensa que hi ha molts estudis que demostren que la segregació no és inevitable i recordem que Catalunya se situa entre els 10 països amb més segregació escolar a Europa.
Hi ha més dies que dimarts a la setmana. Suposo que han deixat també coses per dimecres, dijous i divendres.
Hi ha més coses. Dijous, per exemple, Barcelona acollirà la primera jornada sobre patrimoni cultural i mecenatge del Ministeri de Cultura i Esport. L'objectiu de la jornada és, doncs, això, fomentar el mecenatge cultural en la nostra societat com a element clau per conservar i difondre el nostre patrimoni.
Perfecte. Algun apunt més?
De moment...
Ja ho tenim tot fet?
Sí.
Perfecte. Doncs estarem molt atents al que ens expliqueu als butlletins horaris.
Molt bé.
Fins més tard, Mireia.
Fins ara.
Irene, el Luis m'hi ha anat a fer una trucada telefònica. El tanto que un dia no tinguem un ensurt, eh?
Per què ho dius ara?
Home, no ho sé, perquè... Tu creus que són hores de trucar la gent?
No, des del...
D'aquí va ser la idea.
Si... Teva. Aviam si ens agafen el telèfon.
Va, provem-ho.
Són 4 dies amb Goyo Prados. Els caps de setmana a Ràdio 4.
És el dia del descans, no? Però són 4 dies. Ens agrada molestar-li el descans a persones en concret, a persones conegudes, no? I no només això, sinó que a més ho fem a primera hora del matí. Avui volem molestar un músic de referència a casa nostra. És una persona molt optimista, és una persona que li encanten els musicals. Clar, és que ja us estic donant massa pistes. des del principi va ser professor de l'acadèmia. Bé, ja sabeu de qui parlo, no? El Lluís m'hi està trucant, em diuen que sí, doncs donem-li la benvinguda. Manu Guix, molt bon dia.
Ollo, tio, serà per tu. No saps la nit que m'han donat els nens. Què passa?
Què passa, guapo? Bon dia.
Bé, bon dia. Com estàs?
Escolta'm una cosa. Primer de tot, no, calla, espera't. Primer de tot, gràcies per haver agafat el telèfon, que no tothom ho fa. Una.
Pues no, he estat a punt de no fer-ho.
Perfecte. Dos, Manu, com et trobes? Perquè, ostres, hem sabut que aquesta setmana has hagut d'anar al quiròfan.
Ai, sí, sí, però bueno, estic molt bé. És una tendinitis que fa un any que arrossego, que m'havia d'operar al setembre, de fet, però com que vam començar l'edició d'OT, doncs vaig haver-ho de retrasar i ho he fet ara, em vaig operar ara fa uns dies i ja està, perfecte, pim-pam.
Molt bé. Escolta, aquesta és una, podem dir, una malaltia o una afecció típica de músics, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo no sé ben bé com he agafat la meva, perquè la veritat és que tocant no em feia mal, sinó que em feia mal fent altre tipus de moviments, agafant els nens des de terra o jo que sé, coses d'aquestes. Però sí, realment, hi ha molts pianistes i molts guitarristes, concretament, que patim això de la tendinitis, però bueno, mira, en el meu cas ha estat lleu i passarà molt ràpid.
Bueno, això és fantàstic, perquè ara et demanarem, però em fa l'efecte que ben aviat tornaràs a estar al peu del canó. Aquesta hora d'un diumenge què fas? Clar, suposo que donar d'esmorzar als nens...
Sí, sí, la veritat és que els diumenges ens permetem el luxe de no posar el despertador, el que passa que com que tenim dos despertadors, un d'un any i l'altre de dos anys i mig, doncs normalment cap a les 8, 8 i mitja ja estem en peu Pues sí, és una hora del dia que aprofitem per estar a casa tranquils, fer els esmorzars, i ara d'aquí a mitja horeta pues sortirem a passejar.
Ja et vaig felicitar en el seu temps, ho tornaré a fer ara i ho faré tantes vegades com calgui. Enhorabona per el Després de tot, el teu darrer disc. Escolta, èxit rotund, no has parat de fer bolos, i molts més que et queden, no?
La veritat és que sí, estic feliç perquè acabarem fent una gira amb prop de 50 bolos. I la veritat és que amb els temps que corren, pues, per mi això és un autèntic regal, i no només el fet d'haver-ne fet molts, sinó de veure com han funcionat tots, no? sinó que realment ha vingut moltíssima gent a veure l'espectacle, molta gent ha cantat les cançons del disc, i ara estem preparant un final de gira que serà apoteòtic el 27 de març a la Sala Lúdegas de Barcelona, que ja et dic que és un concert que farem amb col·laboracions especials, i farem un gran, gran final de festa, perquè realment aquest disc, Després de tot, ens ha portat moltíssimes alegries.
Ja. També vull recordar a la nostra audiència que, si ho desitgen, només han d'anar al web de Televisió Espanyola, buscar la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya, buscar el programa Músics, i aquí veureu un petit tast del que són aquests concerts del Manu Guix, amb temes que sonen tan, tan i tan bé com aquest, El got mig ple.
Pots despertar-te un matí volent trobar-li un sentit a això que tens al davant, però tot depèn de tantes coses. Tothom té mil respostes, per molt que tu no en demanis cap, i aquesta roda va girant. Si et diuen que has de veure el got mig ple,
a la nostra audiència no li estranyarà en lo més mínim que aquest sigui un dels meus temes preferits des del primer moment que el vaig escoltar, no? Una cançó plena d'optimisme, de bon rotllisme, amb els... És veritat, Manu, vull dir, què vols que et digui? Escolta, tu et consideres un tio optimista?
La veritat és que sí. Crec que virtuts en tinc poques, però si en tinc alguna, sens dubte és que sempre estic content, sempre estic de bon humor i intento sempre veure... doncs això, doncs el got mig ple, no? Perquè crec que prou complicada és la vida ja com per a sobre tenir una actitud que no favoreixi, doncs això, no? L'alegria. T'he de dir que amb la paternitat l'optimisme a vegades es perd.
I espera que creixin.
Calla. Això m'ho diu tothom. Però no sé, sí, jo crec que sí, intento sempre... en tots els aspectes de la vida i en tots els àmbits en els que em moc, no? Tant en l'àmbit familiar com en l'àmbit professional, com amb els amics, crec que és important. No sé, a mi m'agrada estar amb gent alegre, amb gent que m'aporta alegria, que m'aporta optimisme, crec que és la gent que suma, no? La gent que té una tendència natural a la depressió o a veure les coses des de la seva vessant més negativa, ostres, són gent que a vegades costen de suportar.
Home, recordo tu i l'Àngel Llàcer el programa que fèieu i us escoltava pràcticament cada dia els optimistes amb una altra emissora. Bé, es pot dir, no és pecat mortal, no ens cremarem si diem, escoltava Catalunya Ràdio, no passa res. Home, és veritat, el que ens agrada la ràdio ens encanta escoltar la ràdio.
Clar.
Que era un programa absolutament optimista i divertit.
Sí, era una petita bogeria que vam fer durant uns anys i la veritat és que ens ho vam passar molt bé. L'Àngel i jo sempre, ja fa més de 20 anys que ens coneixem i que treballem plegats i sempre que fem projectes junts, sempre que fem obres de teatre, musicals, montem companyies, jo crec que el que més ens caracteritza és precisament aquesta... No sé, és com una alegria natural que tenim i que intentem desprendre i sempre envoltar-nos de gent doncs que sigui de la mateixa corda.
Mm. Clar, estava pensant que a la Bars, a la Sala Bars de Barcelona, encara es veu l'espectacle del Petit Príncep,
sí,
que has fet amb l'Àngel, i que hem estat actualitzant dades, i sí, a veure, ja em corregiràs, però em sembla que són més de 300.000 persones cinquena temporada.
Correcte.
Quina bestiesa.
A finals d'aquesta temporada arribarem a la funció 400. Vull dir que sí, que realment és una autèntica animalada. És una sorpresa, això del Petit Príncep, perquè mai ens haguéssim imaginat fa 5 anys, quan el vam estrenar, doncs que a dia d'avui encara el seguiríem fent. I no només el seguim fent, sinó que aquest any va millor que l'any anterior.
Ostres!
Sí, és, de debò que és increïble. Jo som, no sé, i a més moltíssima gent repeteix, no? O sigui, encara hi ha molta gent que no ha vist l'espectacle i que el venen a veure per primera vegada, però que hi ha molta gent que ha vingut ja 3, 4, 5 vegades... I, no sé, l'han adoptat com una tradició nova nadalenca, no? El que abans d'anar a veure els pastorets, doncs ara la gent per Nadal va veure el Petit Príncep.
Escolta, perdona, doncs allà al paral·lel jo trobo a faltar també obres de teatre estables com a Broadway o com a tants llocs, no? Que hi hagi obres que ho petin, com el Rei León a Madrid, no ho sé, que ho petin i que estiguin allà. Escolta, per què no ho podria ser el Petit Príncep, no?
És fantàstic. De moment s'està aconseguint que s'estigui convertint, no? Doncs en una mena de clàssic nadalenc i, a més a més, que no deixarà de viatjar. Estem molt a prop d'estrenar-lo a Madrid l'any que ve i d'anar per més llocs del món. Vull dir que estem molt contents després d'haver-lo fet ja a Portugal i anirem a més llocs.
Molt
contents, la veritat.
No, a tu, clar, content, però a tu la sort, entre cometes, sempre t'han jampa treballant, Manu. Acabeu de finalitzar OT, però sé que vas molt, molt i molt de bòlit perquè esteu en la preselecció de triar quins en representarà Eurovisió.
Sí, noi.
Com pinta això?
Això no té, sembla que s'acaba, però no és veritat, no s'acaba mai.
No s'acaba mai, a la vida.
Bé, pinta bé. Jo crec que tenim un grup de cançons, que els participants les defensaran el millor que podran. Són gent jove, amb ganes de menjar-se el món i de viure experiències noves. I realment, en Eurovisió, és un tros d'experiència, que quedis com quedis. I la gent ragi de tot el que vulgui rajar, és una experiència que no te la treu ningú i que només t'aporta coses bones.
Ja.
Jo crec que la cosa anirà bé i, no sé, ja espero que quedin el millor possible. És molt complicat, és molt difícil, però bueno, nosaltres farem la nostra feina el millor que podrem i després seran ells, els nens, els que defensaran la cançó i que tinguin tota la sort del món, a veure què passa. Ja.
Escolta'm una cosa, tu que en saps tant de música, que fas temes absolutament d'aquells que s'enganxen, no? que agraden tant... Ostres, a més, recordem que el Manu des del 2010 té el seu propi estudi d'enregistrament, el Medusa, que passa tot Déu per allà, els més importants de tot el país passen per allà.
Mira, la setmana passada vam tenir la Rosalía.
Ja, és que clar. Tra-tra.
Tra-tra, malamente.
Tra-tra, malamente. Ostres, tu, quin fenomen, Manu?
Sí, molt
bé. Quina bestiesa. Doncs jo, per què ho deia? Doncs perquè, evidentment, tu tens el morro molt fi. Apuntes bé. Què és el que ha de tenir una cançó perquè peti d'una punyetera vegada a Eurovisió?
Ostres, Goyo, tant de bo ho sabés, t'ho asseguro. La veritat és que no en tinc ni idea. Jo crec que el que és obvi és que a Eurovisió no pots anar amb una cançó convencional. És a dir, jo crec que avui en dia a Eurovisió, més que la cançó en si, pesa el tipus de cançó que portes, no? És a dir, jo crec que és molt important portar una cançó que sigui diferent, que sigui una mica transgressora, que tingui una lletra que trenqui, que a nivell de producció, sobretot, que és molt important la producció, no? És a dir, tota la base d'instruments que sona a sota de la veu, doncs que realment que estigui molt ben fet, que estigui molt modern. Això no és important. Jo crec que més enllà de portar una bona cançó, el que s'ha de fer és sorprendre. és intentar sorprendre. Jo que sé, estic pensant en veu alta, eh?
Sí, 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 però suposo que amb tot això esteu treballant.
Sí, clar, evidentment, evidentment. El que passa que no sempre és fàcil sorprendre avui en dia en el món de la música, en una època en la que sembla que està tot fet i tot està inventat.
Sí, sí, però de cop i volta et surt, ara mateix ho has dit, però de cop i volta et surt una Rosalia...
Exacte.
Que no saps ben bé, però ho està patant en tot el món, eh?
Sí, perquè ha aconseguit sorprendre tothom. El que passa que el que ha aconseguit fer la Rosalia és extremadament difícil. És molt difícil, has d'estar molt inspirat i tenir una sort quasi divina, no?
Sí, sí, està en el moment just, adequat, sí. Adient, haver treballat molt, eh? Perquè no ha parat mai aquesta noia de pencar.
Evidentment, evidentment, evidentment. Però ja et dic, jo crec que la clau és això, és sorprendre, fer una cosa que no diguis, ui, aquesta cançó n'he sentit 300.000 igual abans que aquesta. No. Hem d'intentar anar amb alguna cosa que sigui diferent.
Bueno, doncs sabem que segur que esteu treballant i esteu treballant bé aquest tema. La gala de preselecció d'Eurovisió diumenge 20 de gener.
Correcte.
Molt bé. Doncs estarem ben atents. I, Manu, gràcies, de veritat. Deixem descansar. Que estiguis ben atent de la canalla.
Me'n vaig al parc, ara mateix.
Doncs vinga, a disfrutar. Manu Guix, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Gràcies a tu, Goyo. Una abraçada.
Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Són 4 dies amb Goyo Prados a Ràdio 4.
Estic del tot convençut que en alguna ocasió heu sentit a parlar de la reencarnació. Potser fins i tot que us heu demanat en alguna ocasió si heu arribat a viure en altres èpoques, si heu viscut experiències que a lo millor us estan afectant a la vida actual. El nostre convidat d'avui va exercir durant molts anys com a executiu a diverses empreses multinacionals. Ara li demanarem el per què, no? Però es veu que un descobriment sobre ell mateix el va dur a interessar-se per la hipnosi regressiva i per la utilització d'aquesta tècnica com a teràpia. Explica, en el seu llibre Nunca és el final, que això va ser un punt d'inflexió a la seva vida. Es diu Àlex Racco, acaba de publicar a Espanya Nunca és el final, en el que explica la seva experiència vital i algunes històries reals a regressions a vides passades que, sens dubte, semblen del tot increïble. A la redacció, quan comentava mostres, podríem convidar l'Àlex Racco, dèiem, estem a diumenge al matí. És molt d'hora, no? Hi haurà gent que ara mateix s'estarà despertant. I de cop i volta ens està escoltant i estem parlant de regressions. Àlex Racco, molt bon dia.
Gracias, buenos días. Disculpa si te hablo en castellano, porque entiendo perfectamente català, pero no lo logro hablar tan bien todavía.
Àlex, quan parlem de regressions, reencarnacions i aquestes coses, ostres, ens ho hem de creure? Per què ho creus tu?
Bueno, yo fui el primer escéptico, o sea, yo todavía sigo siendo escéptico de alguna manera. O sea, cuando hago una sesión, me pregunto cada vez si lo que la persona está diciendo o recordando, tendríamos que decir, es real y pertenece a una vida pasada o no. Siempre lo hago y creo que el hecho de quedarme de alguna forma escéptico me ayuda porque es muy importante, por ejemplo, ir a buscar los detalles que una persona se puede acordar y ver si hay coherencia. Yo creo que la coherencia junto con la experiencia de la misma persona son los dos factores que más nos dicen si estamos delante realmente a una experiencia de vida pasada o si no los estamos inventando.
¿Qué es el que hem d'entendre com a hipnosi regressiva?
Es hipnosis, es una técnica, la hipnosis es una técnica. Hay muchos mitos sobre la hipnosis y en mi libro he intentado también hablar de ello. Hay un capítulo entero que a través de una experiencia con una persona que se hizo una regresión me dio la oportunidad de explicar todos los mitos que hay sobre hipnosis. La hipnosis es simplemente una técnica. Se puede utilizar por temas clínicos, la hipnosis clínica, que es muy famosa. Hay una hipnosis que es más de espectáculo también. Y una de las formas de técnicas de hipnosis es la hipnosis regresiva. O sea, se produce en el sujeto un estado hipnótico limitado, no demasiado profundo, para que la persona pueda hablar, y a través de ello se logra percibir información sobre otra vida.
A través de preguntas, tú preguntas, tú demanas.
Sí.
Le haces preguntas.
Claro, claro. Y si tú me preguntas a mí, por el tema del escepticismo, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿cómo sabes que hablamos de una vida pasada, de reencarnación de esa misma persona o no? Yo lo que seguramente te puedo decir es que esa información no es inventada. ¿Por qué? Porque inventar algo requiere más tiempo. Si te
però
pido
potser ho em puc llegir. A mi m'agrada molt llegir. Molt. I potser alguna de les coses que potser podrien sortir... Estic fent d'advocat del diable, eh? Que poguessin sortir de la meva ment en el moment que tu em poguessis fer unes suposades preguntes, potser han format part i estan en el meu subconscient d'una història que algú es va inventar un dia en un llibre, la va escriure... i, no sé, s'ha quedat per aquí dins i de cop i volta t'explico una història que dius, veus, té verosimilitud, no? Té una coherència el que explica, però clar, això ho va fer un senyor fent una novel·la un bon dia i que potser es va quedar amb el cervell.
Haces muy bien de abogado del diablo. Yo también lo hago, te digo. Es que me encanta hacerlo porque después de tantos años me mantiene objetivo. Si no estuviera yo poco objetivo sobre el tema. Y te puedo decir, por ejemplo, que lo que me convence a mí es cuando personas que no tienen un grado de escolarización muy elevado, te cuentan información de épocas muy concretas que ni los historiadores expertos se acuerdan o conocen, ¿sabes?
Sí, o
he tenido casos...
O tenen fàcil d'averiguar.
Exacto. Que de gente, por ejemplo, en el libro hay la historia de una esclava blanca en el año 1000 en África, y ella era una mujer pelirroja, alta, blanca, de complexión muy clara, y era una esclava. Y cuando yo la oí hablar, esta mujer no tenía un grado de escolarización elevado, entonces... Cuando la oí hablar pensé que se lo estaba inventando. Yo era el primero en pensarlo. Y después me pongo en la web y veo que efectivamente en esa época habían esclavos raptados en la zona esta de donde era la ex Yugoslavia y traído a África. Y entonces, cosas así. O la historia, por ejemplo...
De fet, tu les expliques al llibre. Al llibre expliques moltes d'aquestes històries.
Claro, claro. En el libro hay muchas experiencias. Me gustó mucho escribirlo porque empiezo hablando de mi propia experiencia, de mi escepticismo.
Que te la vull preguntar, que volem saber la teva experiència, perquè clar, ho hem dit a l'audiència, i volem saber en primera persona què és el que et va passar, no?
Claro, yo era el primer escéptico porque yo me fui a un seminario de hipnosis regresiva. Era un seminario de Brian Weiss, que es el mayor experto mundial en este tema. Y me fui en plan escéptico, acompañé a una amiga, básicamente. Bueno, no la acompañé, me fui para que él me firmara un libro y regalárselo a ella. Y cuando llegué ahí al seminario pensé que la gente estaba loca, ¿eh? Te lo juro, yo era el primero. Y me dejé llevar, simplemente estaba ahí, había pagado, era un sábado... I...
No hi havia molt més a fer. Escoltar la ràdio, no? Escoltar aquest programa, per exemple, però vaja, era millor estar al seminari. Perdona, la broma.
No, claro. Y me dejé llevar. Y vi unas cosas que después de... Bueno, vi. Yo hablo y utilizo la palabra ver. No es correcto. O sea, no vemos nada. Con los ojos cerrados no se puede ver nada. Entonces, en el libro es más fácil decir... Goyo vio esto, vio el otro. Pero realmente percibimos. La palabra más correcta sería percibir. Y yo percibí... Me percibí como mujer. Me percibí que estaba teniendo un aborto espontáneo, que estaba en Londres, en 1830 y pico. Y al volver a un estado de conciencia normal, pensé, yo esto no me lo he inventado, esto es muy lejano de mi experiencia personal. No tengo hermanas, nunca he tenido una novia que hubiese abortado. No es un tema para mí cercano. Entonces,
sí.
Verme ahí con el sangre... con la sangre y todo, fue muy impactante. Y desde ahí me cambió la vida, porque realmente perdí el miedo a morirme. Y creo que lo mejor que nos sacamos de una regresión, de una hipnosis regresiva, no es tanto los detalles de una vida pasada, que, claro, pueden ayudar a resolver problemas.
¿Podrían ser interesantes?
Totalmente,
sí, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Potser... en el suposat que no sé, que tingués alguna base, ens podria ajudar en el nostre present.
Totalmente. Esto es el propósito de muchas de las sesiones. Muchas personas, por ejemplo, a través de lograr ver una vida pasada, resuelven problemas que puedan tener en esta vida. A mí me pasó con problemas gástricos, gastrointestinales, que tenía yo personalmente. Se resolvieron gracias a esa regresión. Y me ha pasado con mucha gente. No es nada, obviamente, que se pueda considerar una alternativa a la medicina bajo ningún concepto. Es un complemento, es algo más, es... Pero sí que hay veces en el que tenemos miedo, por ejemplo, a la altura. Yo he tenido gente que ha venido y no se podía asomar. Yo estaba en la quinta planta en esa época. Y después de la regresión, que se vio, por ejemplo, caer de algún sitio, se pudo asomar al balcón tranquilamente, por ejemplo. Lo mismo con claustrofobia. No. Bueno, y muchas más cosas. Pero lo que te quería comentar es que realmente lo importante es que se pierde el miedo a morirse. Esto es lo más bonito. Porque yo creo que funcionamos en la Tierra a veces de una forma equivocada con los demás, nos portamos de una forma equivocada con los demás, muchas veces porque tenemos esta sensación que se acaba el tiempo, que nos morimos, nos da mucho miedo, vivimos con miedo.
Àlex, estava pensant que en la teva regressió et vas anar a Londres 1830 i pico i de més. Sempre s'ha d'anar molts anys enrere? Un segle enrere? No es pot anar, no sé, a 30 anys enrere? Sí? Pot succeir?
Sí, puede ser
perquè,
30.
Clar, ens has parlat també de l'exemple d'aquesta noia esclava, pèl roja, Àfrica...
Sí, sí, se
puede. Hablando de muchos años enrere, segles.
Se puede ir a 30 años, se puede ir a 300 y se puede ir a 3000. O sea, yo he tenido. Cuento muchas historias en el libro y he tenido muchas experiencias. He guiado más que 1500 regresiones. Entonces son bastantes para darme lo que le gusta a mi cerebro, a mi lado izquierdo del cerebro, la parte más racional, que la tengo muy escéptica, como te he dicho. Pero al tener tanta experiencia, es como que tengo una base estadística. O sea, no puede ser que una persona me cuente una cosa, tiene un valor. Pero si 10 me cuentan la misma cosa, tiene otro valor. Si 100 me cuentan la misma cosa, tiene otro valor. Y esto es lo que a mí me sigue motivando. Porque...
He llegit en una entrevista que aquests dies estàs donant a diferents mitjans de comunicació. Has dit en alguna ocasió que tots, absolutament tots, tenim vides passades i que fins i tot un 75% de la població pot fins i tot recordar alguna d'aquelles vides. Com podem saber si en algún momento de la nuestra vida estamos recordando alguna cosa de una suposada vida anterior?
Muy buena pregunta, porque no es necesario a veces...
No, yo tengo curiosidad.
Todos tenemos, porque todos hemos tenido vidas pasadas. No es la primera vez que te encarnas, evidentemente. Sería... Es muy curioso. Es como el tema, y me permito de hablar de esto, como el tema de los personajes famosos, por ejemplo, ¿no? Dice, he sido Napoleón,
eso es muy típico.
Cleopatra.
Eso yo creo que no. es el que espalla, ves a saber, una suposada teoría, no sé si dir-li científica, del que estem parlant. Claro, porque hay mucha gente, es que fui faraón en el antiguo Egipto.
No, bueno, lo que en mi experiencia...
Potser no hi havia tants, ¿no?
Lo que en mi experiencia... con la gente, dice al revés. O sea, solo he tenido de 1500, solo he tenido dos personas que se han visto como personajes famosos. La mayoría de las vidas pasadas a las que accedemos son existencias normales, como la de ahora, la que podemos tener. O sea, y esto ayuda mucho a mi parte escéptica, a mi parte más racional, porque claro... es mucho más fácil pensar que uno se invente ser Napoleón, que no se invente ser un campesino que torturan o que sufre o que tiene una enfermedad. ¿Quién quiere verse como una esclava?
No,
¿o quién quiere verse
absolut.
Como...?
No, una persona que l'hagin torturat o l'hagin matat en una guerra. O... Clar,
correcto.
És complicat això. Hi ha moltes persones que et demanen si la reencarnació es pot demostrar científicament.
Sí, es una pregunta muy recurrente. Obviamente la ciencia no dice que la reencarnación sea un tema científico, evidentemente, pero tenemos que pensar que la ciencia empírica de los seres humanos está basada en nuestros cinco sentidos. Yo hablo de este tema también en mi libro. Y los cinco sentidos, perdóname, son muy limitados, yo creo. O sea, yo no tengo la certidumbre que todo lo que yo percibo sea la realidad. Hay mucho más, yo creo. Y el ejemplo que hago en el libro, y me permito hacerlo aquí porque es muy buen ejemplo, es lo de un gusano de la tierra. Un gusano de la tierra tiene solo un sentido, el sentido del tacto, y a través de este sentido lo hace todo. Está bajo tierra. Cuando tú pasas por encima y vas pisando la tierra, para el gusano, si yo le pido al gusano, ¿quién es Goyo? El gusano me contestará, un terremoto, porque no tiene ni idea.
Ya.
Y lo mismo pasa con nosotros, creo. Creo que es muy presumido pensar que todo lo podemos medir nosotros, que lo podemos explicar todo.
Però d'això és que hi ha molts freqüències auditives que no les podem escoltar. L'escoltaran animals, com els gossos, per exemple, nosaltres no les escoltem. No vol dir que no existeixin. Segur, del tot convençut, que hi ha colors o altres freqüències lumíniques que nosaltres no les podem veure per la limitació del nostre aparell visual, que altres animals probablement sí, que veuen perfectament a la foscor, entre altres coses, no? Això no vol dir que no existeixi.
Yo te digo que la ciencia tiene límites, lo acabo de decir, pero al mismo tiempo me gusta tu pregunta y me mantengo en un plan muy científico. Siempre he querido hacerlo, porque para mí es intentar explicarlo es lo más importante. ¿Y dónde es científico para mí? Es científico en el hecho que, por ejemplo, la información llega enseguida. Entonces, muchas veces la persona que tengo delante no tiene tiempo físico para inventar nada. Porque para inventar, si yo te pido, invéntate una vida pasada, tardarás mucho más de lo que tardas en una regresión. O sea, toda la información llega en cuestión de segundos.
Sobre todo para darle una coherencia a aquella vida, ¿eh?
Y además te puedes poner en el internet, después de una sesión, te pones en el internet y ves que todo coincide. Y esto no es fácil porque no somos historiadores. La mayoría de la gente, y yo mismo, yo aprendí mucho de la historia a través de, cuando me fui al instituto, no me gustaba nada la historia. Y la aprendí bastante a través de las regresiones. Y te puedo decir que siempre los datos son tienen coherencia. O sea, tienen una coherencia histórica. Y esto es, para mí, una grande prueba.
Deixem que et demani, quan parlem de vides anteriors, em venen al cap temes com les anomenades constel·lacions familiars. T'hi has trobat amb persones que amb anteriors vides han tingut relació d'alguna o altra manera amb familiars actuals? Que ja existeix una mena de connexió?
Sí, esto recurre bastante. Es bastante recurrente porque esto también lo intento explicar en el libro. Yo creo que viajamos a través del tiempo. Bueno, el tiempo no existe. Aquí tendríamos que hablar días sobre el tema, pero para hacerlo más rápido posible, viajamos en el tiempo en familias, las que yo llamo familias celestes, familias de arriba, que son mucho más amplias de la que puede ser nuestra familia terrenal. Y entonces es muy frecuente que, qué sé yo, que mi madre pueda haber sido mi hija en otra vida, o al revés, o mi abuela ha sido mi hija. Esto es muy frecuente.
No deixa de ser molt curiós, i això sí que és un fet empíric, que les mateixes famílies, a les famílies, les que siguin, els fills, nets, familiars més directes, tinguin dates de naixement molt properes a familiars, no? Jo tinc una data de naixement molt propera a la del meu pare, molt, i en moltes famílies passa això, el meu nebot molt proper al del seu pare, no? O de la mare, o de l'avi, no? És molt curiós això, és una d'aquestes preguntes que no sé si tenen resposta.
Hay veces me pasó, bueno, no es tan frecuente, pero sí que me ha pasado de tener personas que se han visto en una vida pasada como su propia bisabuela o como su propia abuela, por ejemplo, abuelo. Es muy fuerte pensarlo, ¿eh? Porque imagínate que tú no has conocido a tu abuelo porque se murió antes que tú nacieras y te ves que eras él. No es muy frecuente, repito, pero sí que, que puede pasar.
Sí. Escolta, i l'expressió aquesta d'ànimes bessones, almes gemeles, té alguna cosa a veure, per exemple, per explicar afinitats, no? O persones que notes que tens un feeling especial?
Sí, i se reconeix.
Que sembla... És cert, la vida, em sembla que tothom ens ha passat alguna ocasió i segur que aquells que ens esteu escoltant sabreu perfectament quina és la persona en la que un dia, sense ni pensar-ho, us veu conèixer i veu dir, ostres, sembla que la conegui de tota la vida, no?
Hay una historia muy bonita en el libro de un chico y una chica que se reconocieron como almas gemelas en el presente. Y ahora hablamos de cómo uno se puede conocer. Pero después hicieron una regresión juntos, escuchando una grabación, y se vieron en la misma vida. O sea, tuvieron la prueba, entre comillas, que lo eran. Y hay casos como estos que son muy bonitos. Y sí que se reconocen, nos podemos reconocer. A veces basta una mirada, a veces la manera de portarse. Y a veces podemos tener un déjà vu, por ejemplo, la sensación de conocer a esa persona.
La ciència intenta explicar el déjà vu com que es produeix una microdesconnexió en el cervell, no? Perquè tenim microdesconnexions constants, no sempre estem absolutament connectats, no? Es produeix una microdesconnexió en el cervell, el que està succeint, el món continua, i quan et tornes a connectar, sembla... No? Que estàs vivint una cosa que ja havies viscut i no, és que l'estàs d'alguna forma recordant perquè has tingut una microdesconnexió. És el que diu la ciència.
Sí, la ciència considera el déjà vu com un fallo del sistema de la memòria, correcte.
Matrix.
Sí, Matrix. Total.
És un drop de Matrix.
Total. Però a vegades estos drops sí que te dan información y hay una historia también, bueno, saldrá en un libro que estoy escribiendo ahora, que saldrá a Italia este año, mi segundo libro. Hay la historia de una persona que realmente en un déjà vu viaja en el tiempo, en cuestión de un minuto, cruzando la calle, ella se da cuenta de una entera existencia. Y esto es lo bonito, porque a veces, a través de una regresión, de un déjà vu, de una experiencia así metafísica, entendemos que realmente el tiempo no existe. O sea, tenemos una... Bueno, concédeme decir la palabra prueba, ¿eh? No es una prueba científica, obviamente, pero... Pero estamos utilizando nuestros cinco sentidos cuando tenemos un déjà vu. Y además te puedo decir una cosa, porque he estudiado sobre el tema. La ciencia considera el déjà vu como un fallo de la memoria, pero no tiene pruebas que lo sea. Como la ciencia, por ejemplo, no sabe... ¿Qué es la conciencia? No hemos explicado todavía lo que es la conciencia humana.
I la ment humana no pot entendre l'infinit. És impossible.
És impossible.
Jo no sé imaginar-me l'infinit.
Claro.
¿Cómo lo imaginem?
Creo que podemos llegar a entender una parte, pero no todo.
El proper 9 de febrer faràs un seminari intensiu aquí a la ciutat de Barcelona. ¿Qué es lo que pasa con estos talleres? ¿Qué es lo que feu?
Es el primer evento que hago en España. Me hace muchísima ilusión. Sería el 9 de febrero, el sábado, en el Hotel Catalunya Plaza de Barcelona. Y hacemos ejercicios grupales. O sea, habrán un par de regresiones. Será un taller muy práctico, ¿eh? Algo de charla, como estamos haciendo ahora. Pero... Las personas, lo que quiero es que tengan, como me pasó a mí ese día.
Hi haurà molts dubtes, no? La gent que hi vagi et preguntarà moltíssim com estem fent nosaltres ara.
Sí, y además tendrán la oportunidad de vivirla en primera persona, porque se puede hacer en plan guiarla desde un escenario, se puede. Y se pueden tener resultados, como me pasó en primera persona. Entonces, es un evento, lo hice en Italia unas cuantas veces, y no porque sea el evento que hago yo, organizo yo, pero se crea en la sala una atmósfera que realmente es bonita. Hay como una energía potente.
Suposo que la gent ja va també una predisposada, no?
Correcto.
Si jo vaig a un concert d'un músic que m'agrada, vaig bastant predisposat a que m'agradi el concert. Tot i que de vegades he sortit d'algun concert que he dit, ostres, s'ho tenia que haver currat una mica més, no?
Sí.
Tot i això, el proper dimecres 16 presentes el llibre a la Casa del Libro.
Sí, en Barcelona, a la Rambla Catalunya.
La Casa del Libro
este miércoles,
de la Rambla Catalunya.
Sí, este miércoles a las 7 de la tarde. presentaré nunca es el final y podré contestar a las preguntas de las personas que quieren atender. Es entrada libre, entonces quien quiera venir, os espero todos con mucha ilusión, de verdad. El miércoles a las 7 de la tarde en Casa del Libre de Barcelona.
Nunca es el final, vides passades, destino presente. Més de 10.000 còpies venudes d'Itàlia.
Sí.
Els hi ha interessat molt, els italians.
Es que ha tenido mucho éxito. Estoy muy feliz porque es que es indescriptible para mí realmente contestarte a lo feliz que estoy cuando alguien se lee mi libro.
Doncs, Àlex, el llegirem molt atentament i et convidarem un altre dia.
Muchas gracias. Te lo agradezco.
Estàs
mucho.
Convidadíssim a tornar
a todos vosotros.
A tornar l'altre dia per seguir parlant d'aquests temes.
Claro, encantado. Muchas gracias a todos.
Dic que nunca és el final, vides passades, destino presente, d'Àlex Raco, està publicat per l'editorial Sirio. Vaig pensar, Irene...
Em poses veu de... Hola, què tal? Sí,
sí, perquè ara mateix...
Parlant d'això, no?, i amb aquesta música...
Home, perquè ara mateix és... Coi, d'on sortim? Saps què vull dir?
Clar, clar. Què m'he parat a pensar? Pocs cops, però què?
Què has pogut ser en una altra vida?
Doncs mira, a mi t'he de confessar que sempre he pensat que jo m'he equivocat d'època al néixer.
Que xis la mar.
I jo crec que hauria d'haver nascut cap als anys...
Sí, o sigui, que hauries de tenir la meva edat.
No ho sé.
O potser una mica més gran.
Exacte, potser tu, una mica més gran, això... perquè la meva joventut hauria d'haver estat cap als 60.
Ho relaciones... Coi, bastant més gran. Ho relaciones, clar, lògicament,
no sé,
amb
no
la
sé.
Música. Però tu ho relaciones amb la música.
Clar, per això ho dic, sí, sí. Perquè va ser un dels grans moments de efervescència musical i hagués estat molt bé viure-ho allà en persona. Però si no, sempre el que podem fer doncs, és el que fem els diumenges a aquesta hora, que és doncs, recordar algunes d'aquestes efemèrides que ens serveixen com a excusa per escoltar doncs, bona música. Sembla bé?
Flipant amb el Django Reina.
Aquest és una miqueta més antic.
Tampoc et diria si és Django Reina, però que toca Manuix, segur.
Una
Vinga, va, som-hi, efemèrides musicals.
Doncs mira, podem celebrar que un dia com avui, 13 de gener, que ja saps que doncs, en aquest espai també ens agrada explicar-vos coses curioses, va ser un 1962, un 13 de gener de 1962, quan va arribar el número 1 de les llistes, per segon cop, aquesta cançó. Els tironets que fas més macos
estic
aquí.
Estic molt teleñeco.
Últimament, jo, aquest, no sé, aquest programa està derivant en que jo crec que aquesta càmera està punxada
sí.
I algú s'està divertint
sí.
Molt.
Com bé, estigui encesa,
sí,
Verge Santa.
La tindrem. Xavi Checker, de Twist, deia la dada curiosa que era la primera vegada que una cançó arribava per segon cop a les llistes, al número 1. Era, va arribar ja al 1960 i després va repetir el 1962 i no és d'estranyar doncs, perquè és un temazo.
Temazo absolut. Xavi Checker. Que tota la vida li vam dir Xubi.
Xubi, Xubi.
Toma, Xubi.
Toma, Xubi. Doncs continuem escoltant bona música perquè el dilluns demà serà 14 de gener i també podem celebrar l'aniversari del senyor Clarence Carter perquè doncs, complirà 83 anys, va néixer un 14 de gener de 1948. What would I give for just a few moments? What would I give just to have you near? Doncs sí, et diré que potser haguessis hagut de néixer en una altra època. Ai, que sí.
Te n'adones que sempre vas a buscar...
Home, i tant, clar.
Música d'aquell entonces?
Sí, sí, sí.
És brutal.
Bé, perquè clar, Clarence Carter, doncs un dels... pares del soul, un dels grans referents del soul i del blues, sec de naixement, recordem-ho. No sé si això doncs, li va donar unes dots especials o una sensibilitat especial per fer grans cançons com aquesta Slip Away. Continuem amb la nostra llista d'efemèrides de cara a la setmana que ve, parlant també de números 1, perquè un 15 de gener de 1972 el senyor Don McLean es convertia en molt conegut per aquesta grandiosa American Pie. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
El dia que la música va morir, Irene.
El dia que la música va morir, efectivament, perquè és aquesta cançó que està inspirada doncs, en la fatídica mort de Buddy Holly en un accident d'avioneta i on, recordem, també van morir els músics Ritchie Valens o Dick Bopper i, doncs, de fet, les dramàtiques fotografies de l'accident de l'avioneta doncs, que s'havia estavellat en un camp van donar la volta al món i, bé, parla d'això, aquesta cançó. Seguim amb les nostres efemèrides musicals, perquè un 16 de gener de 1957, i efectivament ens anem endarrere en el temps com no podia ser d'una altra manera, avui parlem d'un espai. Per què? Doncs perquè va obrir el que va, el mític...
The Cavern.
Vinga. Un 16 de gener de 1957 va obrir el mític local de Liverpool, The Cavern, es va convertir doncs, en la llar de moltíssimes bandes, evidentment dels Beatles, era la casa seva, els Beatles que van tocar el The Cavern més de 292 vegades.
No, 292.
Ja sabeu doncs, que allà també hi van aparèixer grans grups britànics com els Stones, els Yardbirds, els Kings, Black Sabbath, Queen, The Who, en fi, un llarg, etc., que si aneu a Liverpool, doncs és visita obligada.
Obligadíssima. The Cavern va obrir el 1957.
I molt ràpidament, perquè ens queden dos minutets per comentar-vos més dades curioses, un 18 de gener de 1989, en aquesta ocasió viatgem una miqueta més endavant en el temps, doncs per explicar-vos que el senyor Stevie Wonder, el que estem escoltant, va ser el músic més jove a entrar al Rock and Roll Hall of Fame.
Que tampoc seria la millor elecció musical de temes d'Stevie Wonder, eh?
Home, ja, però...
I just call to say I love you, la cançó amb més sucre, més diabètica d'Stevie Wonder.
Sabia que no t'agradaria gens.
Algú ho havia de dir.
Va, dedicada al Goyo Prados.
Vinga. Ara mos ha
aquesta,
arreglat.
Aquesta t'ho ha arreglat,
ara. Ara mos ha arreglat tot.
Toma, ja. Un 19 de gener de 1943 naixia Janis Joplin. El proper 19 de gener hagués complert 75 anys. Ja sabeu, doncs, una de les bèsties escèniques més grans que ha donat el blues americà. Una de les grans breus va participar, per exemple, a Woodstock. De fet, aquest any se'n compliran 50 anys, en parlarem molt.
I faran un festivalazo.
Festivalazo? Anirem o què?
Sí.
Sí?
Tu què tal? Tires el fang?
Què vol dir això?
Nua. Per sobre del fang.
Fantàsticament.
Lliscant a sobre del fang.
Crybaby.
Jo no he provat mai.